Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts al primer informatiu cap de setmana de l'any. Nou any i repetició de la jugada. Sembla que si no hi ha un gir d'última hora, el culebrot de les eleccions del 27 de setembre tindrà una segona part el 6 de març, o agafant la nomenclatura de moda, el 6M. Mentre no arriben les noves eleccions i encara parlant del procés, aquí a la comarca vàrem acabar el 2015 amb gairebé tots els pobles dins de l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI. Només queda el Lloar i, com podran sentir l'informatiu, tot apunta que els propers mesos tots els consistoris prioratins formaran part de l'AMI. Una dada que satisfà a l'Assemblea Nacional Catalana del Priorat. Preguntats per la decisió de la CUP de no investir a Artur Mas, des de Priorat per la Independència ens assenyalen que no tenen una opinió definida al respecte. Dilluns, repetim, si no hi ha canvis de posicionament de darrera hora, serà solucionat la incògnita de Mas o Març. La primera setmana de l'any ens ha deixat poques notícies, però l'informatiu les repassarem. El VITEC, el Centre Tecnològic del Vi de Falset, fa un balanç positiu del 2015 i encara, amb cert optimisme, el 2016. Les xifres de l'atur tanquen l'any al Priorat amb un augment de 22 persones respecte al mes de novembre. La dada interanual tanca el 2015 amb la mateixa tendència de tot l'any. Hi ha menys persones inscrites al SOC que l'any 2014. I aquest cap de setmana es reprenen les diferents competicions de futbol dels equips comarcals. El canvi d'any ens porta diferents balanços de l'any passat de les entitats de la nostra comarca. Avui repassem el balanç del VITEC, el Centre Tecnològic del Vi de Falset, amb el coordinador gerent del centre, Sergi de l'Amo. Per de l'Amo, el 2015 va superar les expectatives més aviat baixes de començament de l'any.
Vam començar l'any amb moltes incerteses econòmiques per a tot l'entorn socioeconòmic que tenim, canvis polítics i tots els reptes que hi havia de futur, però sortosament ha estat un any molt i molt intens, amb els quals hem desenvolupat grans projectes de recerca, fins i tot d'àmbit internacional, que han tingut força èxit, i sortosament també en aquesta darrera etapa de l'any ens han concedit quatre grans projectes que ens permeten tancar l'any en números positius, fins i tot en rècord de facturació. Jo crec que arribarem al milió d'euros de facturació aquest any, i ens permeten també a nivell econòmic assegurar o tenir les coses més fàcils en els propers 3-4 anys, cosa que ens tranquil·litza bastant. I a nivell de línies d'activitat, de línies de recerca, tenim la sort de poder dir que actualment estem en els principals projectes de recerca aplicada, és a dir, de col·laboració pública-privada entre cellers i centres de recerca. Doncs estem en els principals projectes de recerca que hi ha a Espanya en aquest moment, treballant molt fortament, per exemple, amb Rioja, amb Ribera Duero, amb Galícia. Catalunya continua sent una mica un forat negre per nosaltres, però hem començat a treballar també amb empreses potents com Torres, com Codorniu, i desenvolupant grans línies de recerca que actualment són les principals demandes per part de cellers, com l'estabilitat sensorial dels vins, l'estabilitat microbiològica, l'estabilitat química, o en àmbit de viticultura, per exemple, hem pogut accedir amb un consorci internacional, amb un projecte internacional sobre malalties de la fusta, en el qual som l'únic soci català i espanyol d'aquest consorci. Des d'aquest punt de vista i com a resum, podríem dir obertament rècord de facturació, per tant, des d'aquest punt de vista content, i un posicionament, jo crec que molt sòlid i molt bo actualment en recerca aplicada, en recerca orientada a l'Estat.
I una vegada fet el balanç i mirant enrere, li vàrem demanar a Sergi de l'Amo quines expectatives i projectes tenen de cara al 2016.
L'objectiu d'aquest any 2016 és que, més enllà de les línies de recerca aplicada que estem desenvolupant, el gran mal de cap que tenim actualment, o un dels grans mal de caps que tenim actualment i que volem solventar, és ser més útils a l'entorn proper. Ja va bé ser un centre de recerca que treballi per a grans celles de fora. Crec que val la pena dir que va bé, perquè tot i que treballem per celles de fora, el coneixement ens el quedem aquí, per tant després és molt més fàcil que el puguem aplicar amb celles d'aquí, però crec que hem de potenciar i farem un esforç per potenciar tot l'àmbit de serveis, tant de serveis analítics, estem ampliant i hem ampliat el personal i els equips que tenim en el laboratori d'enologia de VITEC, com en l'àmbit d'anàlisis microbiològics, anàlisis sensorials, i posarem a punt, i posem ja a punt en els propers dies, un equip que ens permetrà fer directament tots els anàlisis de sòls, anàlisis de fulles, és a dir, que des de la viticultura, passant per l'enologia i després en l'avaluació de qualitat de producte, que puguem tenir un servei molt més ampli i molt més eficient del que hem pogut tenir fins ara i sobretot orientat a cellers de la vora.
Aprofitant l'avinentesa i tot i que el Vitec es basa en bona part en finançament privat, vàrem demanar-li a Sergi de l'Amo si creu que la manca de govern afecta de manera real a la recerca i investigació.
Clarament sí, en el sentit de que les noves convocatòries depenen de pressupostos. Si no hi ha pressupostos ni de la Generalitat de Catalunya ni de l'Estat, pensem que la recerca on realment hi ha el diner és a l'Estat, podem patir de manca de convocatòries. Penseu que si no hi ha convocatòries de recerca o que una convocatòria de recerca per demanar un projecte, per exemple, dilluns vinent, dia 11, el normal és que si ens l'aproven tardem un any en saber-ho. Per tant, és un mal que no ens el notarem segurament el 2016, però que el podem notar fortament a 2017-2018. Des d'aquest punt de vista, disposar de pressupostos tant de la Generalitat com de l'Estat jo crec que hauria de ser una prioritat per tots, des de l'àmbit més enllà d'aquestes noves convocatòries. Tenim governs tant a la Generalitat com a l'Estat que estan en funcions, a nivell el dia a dia funciona, no es prenen decisions polítiques i això no sempre és un demèrit o no sempre és un problema no prendre decisions polítiques, perquè segons en quins temps estem, permeteu-me una mica la broma, però potser ja ens va bé una mica de dia a dia no polític i de gestió ordinària de la funció pública.
I per tancar aquesta breu entrevista amb el coordinador del Vitec, vam preguntar-li respecte a una dada força cridanera, ja que segons la Generalitat, Catalunya va captar l'any passat el 52% de les ajudes europees a la investigació de tot l'Estat espanyol. Això en responia Sergi de l'Amo.
Sí, no sé si arribem al 50%, jo crec que no, que estem més cap entre el 25 i el 30, però a veure, a nivell de recerca, Catalunya és una potència mundial, especialment amb recerca bàsica, recerca puntera, tot l'àmbit, per exemple, en l'àmbit de la biomedicina, som una referència mundial. I això és una feina que hem fet molt bé des de en els darrers, jo diria, 15 anys. Val? I en recerca aplicada, el tipus de recerca que fa més Vitec, home, potser no estem al mateix nivell que, com a Catalunya parlo, que en recerca bàsica, però déu-n'hi-do el nostre posicionament. O sigui, nosaltres, com a Catalunya, captem molts diners públics que posa a disposició el govern espanyol i també diners públics, i especialment diners públics que posa a disposició la Unió Europea. No? Des d'aquest punt de vista, home, ens indica que el sistema de recerca funciona, que és un sistema de recerca que és competent a nivell no només regional, sinó a nivell estatal i sobretot a nivell internacional, i des d'aquest punt de vista jo crec que és molt positiu. Altra cosa és després si hi ha polítiques públiques que acompanyin. És a dir, que, dit d'una altra manera, què ens està dient aquestes dades? Que quan anem a lluitar amb altra gent per aconseguir diner, som més bons, de mitjana som més bons i l'aconseguim. Però això no vol dir que a nivell estructural tinguem suficient finançament. Si poso el cas de Vitec, el finançament estructural de Vitec és zero. I sóc l'únic centre que conec que el nostre finançament estructural és zero. Quan l'OCDE diu que en el millor dels casos, cosa que ningú compleix, hauríem d'estar amb un 33. La majoria de centres de recerca, tant de Catalunya com de fora de Catalunya, estan entre un 50 i un 70% de finançament estructural. Vitec està en el zero. Dit això, i Vitec també seria un exemple, doncs nosaltres estem aconseguint molt diner públic quan hem de lluitar en condicions d'igualtat amb crides, amb convocatòries a nivell espanyol i a nivell internacional europeu.
Encara parlant del 2015, mentre la política catalana es centra en l'horitzó de les noves eleccions, a nivell local, just al tancar el passat any, tres nous ajuntaments del Priorat es sumaven a l'Associació de Municipis per la Independència. Des de l'Assemblea Nacional Catalana del Priorat destaquen el fet que a dia d'avui ja són el 95,7% de la comarca, o el que és el mateix, 22 dels 23 municipis del Priorat ja formen part de l'AMI. Josep Maria Fort, president de Priorat per la Independència, valora la xifra.
Hem vist que l'esforç que van fer perquè les candidatures que es presentaven a les eleccions municipals es comprometessin amb la independència va donar els seus fruits, i la prova és que a partir d'aquell moment fins ara, doncs, els ajuntaments que encara no s'havien adherit a l'ANI, a l'Associació de Municipis per la Independència, ho han anat fent I, efectivament, ara, en aquests moments, només queda ja un sol ajuntament que no està adherit a l'AMI, i no és perquè hi hagi votat en contra, sinó perquè encara no ha fet el ple per aprovar l'adhesió, que confiem que faran aviat.
Els darrers municipis prioratins adherits a l'AMI van ser Cornudella, Margalef i el Molar. El poble que falta és el Lloar, que segons Fort podria fer-ho les properes setmanes. Pel que fa a la negativa de les CUP a investir Artur Mas com a president i iniciar el procés d'independència, el president de Prioritat per la Independència assenyala que encara no s'han reunit i, per tant, no hi ha una posició comuna de l'entitat. Plana Econòmica, el passat desembre, també va deixar algunes dades que anem a repassar. La primera és la xifra d'aturats al Priorat. Segons les dades del Servei d'Ocupació de Catalunya, hi havia a la comarca 545 persones inscrites al SOC, 20 persones més que al mes de novembre. La dada interanual és positiva, ja que hi ha 40 persones menys que al desembre del 2014. Val a dir que a la dada interanual ha estat el darrer any negativa tots els mesos, o el que és el mateix, tots els mesos han registrat dades inferiors a les de l'any 2014. I amb el tancament de l'any també hem d'afegir, tot i que és una dada que no té valor estadístic rellevant, és que entre el gener i el desembre hi ha una diferència de 68 persones menys del Priorat inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya. Una altra dada. Segons el darrer informe dels efectes de la crisi econòmica en la salut de la població de Catalunya, publicat el desembre de l'any passat, l'esperança de vida en néixer a la nostra comarca es situa en els 82,9 anys de vida, lleugerament per damunt de la dada catalana. L'informe també destaca que a nivell comarcal la variabilitat de l'esperança de vida és molt reduïda i no s'ha modificat respecte als anys anteriors de la crisi. Les comarques que presenten una esperança de vida més elevada són la Vall d'Aran amb 87 anys, la Cerdanya amb 85,6 i el Pallars Sobirà amb 84,9. Per contra, les que tenen una esperança de vida més baixa són el Ripollès amb 81,8, l'Alt Camp amb 81,6 i la comarca veïna de la Ribera d'Ebre amb també 81,6 anys de vida. I tanquem aquest bloc de dades amb una guerra de dades, precisament, ja que respecte a la renda agrària, les dades europees assenyalen que els darrers 5 anys ha augmentat a l'estat espanyol al voltant d'un 12%, mentre que Unió de Pagesos asseguren que aquesta ha caigut a Catalunya el 39%, això sí, en un període més ampli que va del 2001 al 2014. Encara a nivell català, el sindicat agrari alerta el fet que, pel que fa al sector agrari, en la formació del producte interior brut Catalunya ja encadena 5 trimestres seguits negatius. Aquestes dades fan preveure una possible nova caiguda de la renta agrària quan es calculi la de l'any 2015. En aquest sentit, el sindicat Unió de Pagesos demana a les administracions tant catalana com estatal i europea que posin en marxa totes les mesures necessàries per aconseguir preus justos per a la pagesia. I abans de tancar aquest informatiu en format de butxaca, repassem els partits de la represa de les competicions dels equips comarcals. El Falset visitarà demà el Camp del Salou a partir de les 4 de la tarda. Els preratins ocupen el tercer lloc de la classificació de tercera i el Salou està just damunt seu, a la segona posició, a només 2 punts. I els juvenils falsetans aquesta tarda, a partir de 6:45, el nou Domènec Aragonès s'enfronten a la Floresta. El Porrera, la quarta catalana, a partir de les 4, rep el Montbrió. Els porrerans comencen l'any en una còmoda 6a posició. I en futbol sala, el Capçanes jugarà demà a les 3 a la pista del Playas de Salou, mentre que el Priorat Nord, també demà diumenge, però a les 12, s'enfrontarà al Vilaseca, a la pista del Club del Tarragonès. Recordin que dilluns tindran els resultats d'aquests partits a la pàgina web de Ràdio Falset i als perfils de la nostra emissora a les xarxes socials. I dimarts, el butlletí, els resultats i els golejadors. Moment d'anar pel temps amb Enric Massip.
acabem una setmana un tant variable en quant a l'estat del cel, amb alguns núvols i algunes pluges de poca importància, però amb unes temperatures molt suaus, tret d'un dia que van estar bastant fresques. La situació per aquest cap de setmana es presenta també un tant variable en quant a l'estat del cel. Ens estan passant masses nuboloses de tant en tant, provoquen nebulositat, però pràcticament sense pluges, una de les quals ha passat aquesta durant el dia d'ahir, i avui tindrem una situació d'ambient tranquil, amb nebulositat variable i temperatures que es mantindran dintre aquests límits molt suaus per l'època de l'any en què ens trobem. Pel dilluns s'espera una baixada de les temperatures, més important, però sense arribar als límits extrems, perquè el fred justet serà el normal. Definitiva, temps un canviant, però sense pluges, i temperatures molt agradables, amb tendència a baixar a partir del dilluns. I en quant a efemèrides, hem de destacar que el dia com avui, però de l'any 1526, Puigcerdà creia una gran nevada que va provocar que es gelés també el terra i estés fins a finals de març tot nevat a la població de Puigcerdà.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb el temps posem punt i final a aquest informatiu cap de setmana, més breu del que és habitual, encara amb el final de les festes nadalenques. D'aquí una estona tornem a recuperar l'hora del vermut aquí a la sintonia de Ràdio Falset. Nosaltres hi tornarem dimarts amb el butlletí intersetmanal. Els agraïm, com sempre, la seva atenció i els desitgem que tinguin un bon any 2017.